Menys del 20% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans dels 30 anys. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La crisi de l'habitatge a Catalunya impedeix marxar de casa abans dels 30 anys a 4 de cada 5 joves. Una xifra que pràcticament s'ha doblat en els últims 20 anys, Joan Bota.
Ho assenyala un estudi de l'Observatori Català de la Joventut que us hem avançat a Catalunya Ràdio, que assenyala que la meitat d'aquests joves estan treballant, la immensa majoria al sector serveis. Al Catalunya Migdia sentirem els testimonis de la Zoe i en Pau.
El sacrifici que he hagut de fer és anar-me'n més lluny del meu lloc de treball. No em puc moure amb transport públic, trigaria més de 3 hores.
Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament. Cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer.
Mentrestant, nova vaga educativa. Avui al Penedès i al Baix Llobregat.
Pendents de la negociació de demà amb el departament, mestres i professors d'aquestes comarques han repetit el guió de la vaga general d'ahir, talls de carreteres a primera hora i manifestacions al migdia. La Generalitat parla d'un seguiment de la vaga del 18%, la meitat que ahir. Els sindicats encara no han donat xifres.
Sant Feliu de Llobregat, David Àngela.
Manifestació al migdia des de la seu de la Delegació Territorial d'Educació a la comarca i després assemblea amb un miler de mestres i docents al parc del 8 de març a Sant Feliu, la capital del Baix Llobregat. Des d'aquí s'esperona els assistents a mantenir la lluita amb la mirada molt centrada a la trobada de demà entre la conselleria i els sindicats educatius.
Doncs precisament aquesta tarda la consellera d'Interior, Núria Parlon, donarà explicacions al Parlament de Catalunya per la infiltració de Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada.
De viatge oficial a Califòrnia, als Estats Units, el president Salvador Illa torna a tancar files amb l'actuació policial amb els seus consellers i també amb el major Trapero, enviat especial Albert Prat.
Salvador Illa insisteix que la infiltració de dues agents va ser una decisió estrictament tècnica per mirar que aquesta crisi no escali i tingui conseqüències directes en la consellera Parlon i el director general de la policia.
Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres, com vostè ha dit, compareix la consellera i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
Al judici del cas Pujol, el màxim acusat, Jordi Pujol Ferrusola, demana la seva absolució en considerar que les acusacions no han pogut provar cap actuació corrupta. Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle.
Tots els advocats dels Pujol han dit que no hi ha prou proves per condemnar-los. Francesc Sánchez, lletrat d'Oriol Pujol, ha anat més enllà.
Es que hay una persecución por ser vos quien sois. Y en este caso, porque el señor Pujol era el presidente o fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Catalunya.
En la crònica internacional, Donald Trump acaba d'aterrar a Pequín, a la Xina, en una visita oficial de 3 dies amb agenda sobretot econòmica, però amb les guerres d'Ucraïna i l'Orient Mitjà com a taló de fons. Corresponsal a la Xina, Francesc Canals.
Bon dia. El president nord-americà ha arribat minimitzant la necessitat que la Xina l'ajudi amb l'Iran i amb una delegació que l'acompanya en què destaquen Elon Musk al capdavant, les primeres espases de la tecnologia, la indústria i el sector financer, prova del pes que hauria de tenir l'economia en aquesta cimera. No oblidem que som en plena treva aranzelària.
I de tornada a Catalunya, les autoescoles de Lleida s'afanyen per preparar 300 alumnes per un examen pràctic extraordinari aquest dissabte que busca reduir la llarga llista d'espera per examinar-se en aquesta demarcació. Estela Usoms.
Tot i això, recorden que només representen el 5% dels que tenen pendent examinar-se uns 5.000. També ha qualificat la mesura de precipitada i hi ha centres que ni tan sols s'hi han apuntat per falta de temps.
I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Amb les paraules de Florentino Pérez encara molt presents.
El president del Madrid va protagonitzar una roda de premsa i al vespre delirant pel contingut i per la forma, i avui el tècnic blanc, Arbeloa, ha donat el màxim suport a tot el que va dir. Pendents al Barça, aquesta hora que aterrarà victòria per jugar contra l'Alavés i que podríem sentir en directe al Catalunya Migdia la reacció del president del club a aquestes declaracions a Florentino, i l'Espanyol, que juga avui la primera de les 3 finals que té per la permanència, rep l'Atlètic Club a partir de les 7 de la tarda.
Moment de saber com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
Bon dia, doncs a aquesta hora destaquem retencions a l'àrea de Barcelona en punts com la Ronda Litoral, a Santa Coloma, sentit Llobregat, hi ha un carril tallat per una avaria, retencions també en aquesta via a la Zona Franca i a Sant Adrià, sentit Besòs. Trànsit dens també a la P7, entre Mollet i Paret, sentit Nord, i a la B23 a Molins de Rei, cap a Martorell, atenció perquè aquí hi ha un carril tallat per una avaria. Transport públic, hi ha retards a l'R4 de Rodalies, els trens inicien i finalitzen el seu recorregut a Terrassa, l'estació del Nord. Hi ha un tren llançadora i servei complementari per carretera entre Terrassa, estació del Nord i Manresa.
I ens falta el temps.
T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
Doncs es diuen els nostres meteoròlegs que avui un dia força semblant al d'ahir, molta tranquil·litat durant el dia i que a les últimes hores poden haver-hi tempestes més reduïdes, però a les zones especialment de Girona. Ho he fet bé o no, Francesc Mauri?
Molt bé, ho has fet magníficament bé.
Però si t'ha quedat alguna cosa per dir a tu.
Sí, no, avui més sol que ahir, menys ruixats, menys tempestes concentrades efectivament al nord-est i només matitzar, que no és res del que has dit, sinó reforçar aquesta pluja del nord-est de cara a demà. Demà durant tot el dia i fins divendres pot ploure de valent a l'extrem nord-est i a punts de la Catalunya Nord. Valors previstos de 50-100 litres contra estan en Ponent i al sud, on no s'espera pluja.
Gràcies, Francesc. Bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:06. Només un 18% dels joves catalans aconsegueix emancipar-se abans d'arribar als 30 anys. La resta ha de viure amb els pares perquè no es poden permetre pagar un lloguer, segons les últimes dades de l'Observatori Català de la Joventut a què ha tingut accés Catalunya Ràdio. Fa 20 anys eren gairebé el doble. I no és perquè ara hi hagi menys joves que treballin. La proporció s'ha mantingut. El 50% té feina, la immensa majoria al sector serveis i el 60% a més estudia. Aquests que es podrien considerar afortunats perquè han pogut marxar de casa han de superar una autèntica cursa d'obstacles en la majoria dels casos per poder engegar un projecte personal, Sara Riera.
Treballen, però les feines són precàries en molts casos, sous baixos i moltíssims contractes de pràctiques o temporals fins que són força grans. Si això s'hi sumen als preus prohibitius que hi ha ara mateix al mercat de l'habitatge, són 4 gats els que marxen de casa. El Pau, per exemple, ha hagut d'anar a viure 40 quilòmetres de la feina i la Zoe ens ha explicat que es va llançar al buit directament i que això va tenir conseqüències.
Sí, ara mateix no em puc moure amb transport públic perquè trigaria més de 3 hores.
Vaig anar a viure amb una parella que tenia i la cosa va acabar molt malament perquè cap dels dos arribàvem a poder pagar les factures realment i el lloguer, se'ns va fer una bola molt grossa. Ha sigut un dels pitjors episodis d'ansietat de la meva vida.
Els problemes amb les immobiliàries són recurrents.
De negatives o de donar llargues a petites reparacions que s'havien de fer de l'ús corrent de l'equipament de l'habitatge.
El que vam fer, en vez de netejar-me els fongs de la paret, que són negres, va ser posar-me una paret falsa per tapar-los.
Sí, és bastant frustrant.
Quan va esclatar la bombolla, el 2008, tots dos eren preadolescents i reconeixen que la seva generació s'ha acostumat a viure en una crisi constant. Ara pensen que els que venen darrere encara ho patiran més.
Mentrestant, avui tenim nova jornada de vaga de mestres i professors. Avui, les aules del Baix Llobregat i del Penedès. S'hi han sumat prop del 18% dels mestres i professors que treballen en aquells territoris, segons l'última utilització que ha fet pública el Departament d'Educació. Les mobilitzacions dels docents continuen pendents del que pugui passar a la trobada de demà entre el Departament i els sindicats, que es reuniran per intentar desescalar el conflicte. Ara, al migdia, s'estan fent concentracions i actes de protesta a Vilafranca del Penedès i a Sant Feliu de Llobregat. Allà hi tenim en David Àngel.
Un miler de mestres i docents han participat en una assemblea al parc del 8 de març de Sant Feliu de Llobregat, on s'ha esperonat aquesta lluita del sector educatiu. Abans s'han concentrat també davant la delegació territorial de la comarca. Mireia Valentí Turriaga és la presidenta de la Junta de Personal Docent del Baix Llobregat.
És que avui hem d'arribar a uns acords de cara a la negociació de demà, decidir quines són aquelles línies vermelles en les quals no hi volem cedir. Principalment la recuperació d'aquest 25% de poder adquisitiu perdut, a les sobreràtios que estem patint a dintre de les aules, recursos per la inclusiva.
Avui també han tallat durant una hora el trànsit a la B23, molèsties que, segons Oriol Francesc, també d'USTEC, són necessàries per mantenir una lluita per un model de país.
I al final el que estem discutint és una qüestió de país, de quina escola volem i, per tant, quina Catalunya volem. Si una escola on hi posen Mossos d'Esquadra per resoldre i acompanyar, diuen, l'augment de la conflictivitat, o una escola on hi ha serveis socials i recursos socials en forma d'orientadors, integradores, serveis psicopedagògics, etc., per fer prevenció, acompanyament i resolució.
I entre els crits que s'han sentit avui, som docents, no delinqüents, Baix Llobregat actiu i combatiu, pressupostos policials per a escoles i hospitals.
Doncs encara sobre el tema educatiu, la consellera d'Interior, Núria Parlon, i el director general de la policia, Josep Lluís Trapero, donaran explicacions aquesta tarda al Parlament d'aquella infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de professors de docents. Ho faran en el marc de la Comissió d'Interior i de Seguretat Pública. Des de Califòrnia, on avui arrenca un viatge oficial de 5 dies, el president Salvador Illa ha intentat apartar Trapero de la polèmica i ha desvinculat la direcció de la policia d'aquesta infiltració. Enviat especial a San Francisco, Albert Prat, bon dia.
Què tal? Bon dia. Sí, la comitiva de Salvador Illa acaba de desembarcar a Califòrnia convençuda que la nova crisi al Departament d'Interior està prou encerclada. L'oposició demana el cap de Trapero, però entregar-lo no entra en els plans del president i si, a més, Esquerra tampoc ho vincula als pressupostos. Davant la premsa, Illa ha insistit que va ser una decisió estrictament tècnica.
Els Mossos d'Esquadra tenen tot el meu respecte, la meva consideració. Aquesta ha estat una decisió operativa i aquest dimecres compareix el conseller i compareix el director general i donarà les explicacions pertinents.
I sobre les vagues d'educació, Illa ha deixat bastant clar que a la reunió de demà el govern no portarà una nova proposta que convenci a l'USTEC. El president vol evitar que es trenquin ponts, sí, però segueix reivindicant l'acord pactat amb Comissions i la UGT.
Estem disposats a parlar de com implementem aquest acord, en quins ritmes, i, en fi, mà estesa, màxim respecte. Mai es havia fet i compromís de recursos tan important com el que s'ha fet ara. Mai. I dijous parlarem i nosaltres estem amb una voluntat de seguir raonant i de mà estesa.
I sense treure un ull de Catalunya, el president farà avui la primera parada del viatge a Silicon Valley, on visitarà, entre altres, Nvidia, l'empresa amb més valor del món en borsa i líder en intel·ligència artificial.
Passen 12 minuts de les 2 del migdia, quan fa tot just un any de l'aplicació del Pacte Nacional per la Llengua, Òmnium Cultural reclama que, a partir d'ara, l'escola sigui prioritat de país. També demana que arribi a la feina i a l'esport el català, que són dos grans àmbits encara pendents, Montse Camps.
I el president d'Òmnium, Xavier Antic, creu que el pacte ha fet avenços, especialment pel que fa a l'accés a l'aprenentatge del català, però que, a partir d'ara, ha d'actuar sobretot a l'escola.
Que ara mateix milers d'alumnes acaben l'escolarització sense assolir el nivell C1 amb garanties i amb la llengua pràcticament desapareguda a patis i extraescolars. Per això estem convençuts que ara és urgent actuar a l'escola, i no només perquè ho reclami la comunitat educativa, sinó que ho hem de fer tots.
Des del Parlament, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha dit que el govern treballarà per garantir i millorar el model de català a l'escola d'acord amb el Pacte Nacional.
La política lingüística del govern actua en coherència amb el Pacte Nacional per la Llengua. En aquest context, farem el que estigui al nostre abast per protegir el model i millorar-lo.
En aquest sentit, Òmnium Cultural adverteix que la implicació d'alguns departaments ha estat insuficient i demana que el desplegament del pacte sigui una prioritat per tot el govern.
D'aquí a 2 minuts serà 2:45 de la tarda. Els advocats dels 7 fills de l'expresident Jordi Pujol demanen al tribunal que els exoneri perquè no hi ha proves per condemnar-los. S'enfronten, recordeu, a penes d'entre 8 i 29 anys de presó. Afirmen que les acusacions han tirat pel dret amb acusacions pel broc gros, diuen, i els reclamen un càstig penal per ser fills de qui són. El judici quedarà demà vist per sentència. Enviada especial a l'Audiència Nacional, Maria Núria Rebelle, bon dia.
Hola, bon dia. El penalista Cristóbal Martell, que defensa el fill gran de l'expresident, que s'enfronta a 29 anys de presó, ha afirmat que al llarg del judici no s'ha provat res, ni molt menys, diu, la corrupció.
Uno espera columnas que sustenten con fundamento esta gruesa afirmación. Nada. Uno espera conocer qué concursos fueron bastardeados, qué adjudicaciones fueron mercadeadas. Nada.
Tant Martell com la resta d'advocats dels Pujol han carregat contra les acusacions per la seva manca de rigor i per elevar a la condició de delicte simples sospites, però sobretot per això que ha verbalitzat Francesc Sánchez, defensor d'Oriol Pujol Ferrusola.
Yo no digo que hubiera una persecución política. Lo que sí que digo, señorías, es que hay una persecución por ser vos quien sois. Porque el señor Pujol fue el presidente durante muchos años de la Generalitat de Cataluña y padre espiritual d'una forma d'entendre el país.
Tots han tirat de jurisprudència per torpedinar les acusacions. Oriol Rusca, advocat de Mercè Gironès, l'exdona de Jordi Pujol Ferrusola, ha estat el més gràfic.
En la Inquisición con las brujas. Yo cojo la mano y se la pongo en aceite hirviendo. Si se quema es que Dios la castiga, con lo cual es bruja. Y si no se quema es que el diablo la ha salvado, por lo tanto es bruja. Haga lo que haga, esta señora es bruja.
Ara ha començat el seu informe final Fermín Morales, que representa l'empresari andorrà Francesc Robert Ribas.
És en punt un quart de tres. Fem una pausa i de seguida novetats si voleu fer viatges llargs en tren per Europa.
Catalunya migdia.
Vine a Calvet i anticipa't a la calor i trobaràs les millors marques d'aire condicionat com Midea, la marca número 1 mundial en vendes d'electrodomèstics i tractament de l'aire. T'instal·lem l'aparell d'aire en 48 hores i ara el podràs pagar en 20 mesos i no començaràs a fer-ho fins després de l'estiu. No t'esperis més. Anticipa't a la calor. Electrodomèstics Calvet. 75 anys fent-te la vida més fàcil.
Doncs estava plovent i pam, un senglar que creua.
Ostres.
Total, que esquivo el senglar, però no esquivo l'arbre. Sort del RAC. Els vaig avisar i em van venir a buscar de seguida.
Contracta ara l'assegurança de cotxe connectada amb el llum d'emergència RAC B16 de Regal, que et geolocalitza i t'envia assistència immediata. RAC. I som per ajudar.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al motor. Connecta't a divertir-te i a l'adrenalina. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
Arriba el partit. I gràcies al frigorífic Combi LG Door Cooling Sèrie 700 tindràs les begudes sempre llestes, aperitius al punt i espai de sobre per celebrar cada gol per 764 € amb 15. I amb els nostres tecnoavantatges.
Viu el futbol amb les millors ofertes a la botiga web i app del Corte Inglés, la botiga oficial de les teves emocions.
Empresari, empresària, ja estan obertes les inscripcions per la trobada al Pirineu, l'esdeveniment empresarial de referència de Catalunya i Andorra. Empreses familiars, startups, networking, 11 i 12 de juny. Ens veiem al Pirineu. Programa i inscripcions a trobadelpirineu.com.
Catalunya migdia. Passant 2:15. Passant davant de la Comissió Europea cap a impulsar i simplificar el transport ferroviari de passatgers. Brussel·les proposa crear un bitllet únic per poder viatjar amb diverses companyies per diferents estats de la Unió. Això obligaria els operadors a vendre als seus webs bitllets d'empreses competidores, Joan Garcia.
La iniciativa vol acabar amb els entrebancs que es troben els usuaris quan fan reserves per agafar diversos operadors ferroviaris en viatges transfronterers. Proposa que amb una sola transacció tinguin un sol bitllet per a les diferents parts del viatge, combinant diferents transports, i que en cas que el viatger perdi una connexió, estiguin protegits, tal com ha explicat el comissari de transports Apostolos Tsitsikostas.
Si alguna cosa surt malament, si el primer tren, per exemple, arriba tard i es perd una connexió, els passatgers estaran protegits del tot, amb assistència, trajectes alternatius, reemborsament o compensacions.
Però les companyies de trens es miren la proposta de reull perquè entenen que afavoriria vendes a la competència. Brussel·les, de fet, ja va obrir fa 3 anys una investigació a Renfe per avaluar si podria haver abusat de la seva posició dominant en negar-se a facilitar dades a plataformes competidores en la venda de bitllets. La comissió entén que els serveis de venda per internet més visibles pertanyen als mateixos operadors ferroviaris que limiten la visibilitat dels competidors. La proposta de la comissió l'han de negociar als estats al Parlament Europeu.
El pacient positiu d'antivirus ingressat a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid comença a millorar. Segons el Ministeri de Sanitat, els símptomes han començat a remetre. Pel que fa a la resta de passatgers del Ondius, que estan ingressats, el Ministeri obre la porta que puguin passar la part final de la quarantena a casa seva. Madrid, Cristian Roldán.
Bona tarda, Òscar. Doncs sí, en les darreres hores s'havia administrat un tractament d'oxigenoteràpia al pacient espanyol que va donar positiu per antivirus i, segons la ministra de Sanitat, Mònica García, el tractament està donant bons resultats i evoluciona favorablement. Són declaracions a La Sexta.
Ayer presentaba síntomas leves, hoy parece que han mejorado un poquito esos síntomas, pero está bien, en buen estado de salud.
El Ministeri també ha posat sobre la taula que si passats 28 dies del darrer contacte amb un positiu, els confinats segueixen donant negatiu a les PCR, podrien acabar la resta de de la quarantena a casa seva, una situació que afecta els 13 ingressats a l'Hospital Gómez Ullà de Madrid, però també a la dona ingressada a l'Hospital Clínic de Barcelona, que segueix sense símptomes, i la que està ingressada a Alacant, que en les darreres hores ha donat negatiu per tercer cop. Sílvia Valcarce és infermera del Sindicat d'Assistents Tècnics Sanitaris.
Si vuelve a ser negativa, es verdad que ahí los protocolos se podrían revisar y puede que se acorten los periodos de incubación o que, en este caso, esa cuarentena no la hagan en el hospital, la hagan en su casa, pero no lo sabemos porque eso tendrá que ser en base a los resultados de las pruebas que se hagan.
En aquest nou protocol, Sanitat també planteja que a partir de la setmana vinent, quan faci 7 dies del contacte, els pacients confinats que continuïn donant negatiu puguin fins i tot rebre visites externes i, a més, sortir de les seves habitacions. Això sí, sempre amb els equips de protecció corresponents. I pel que fa a la resta de casos d'antivirus d'arreu del món, destaca la ciutadana francesa, passatgera també de l'Òndius, que està ingressada a París i que segueix en estat crític a causa de la malaltia.
Per cert, que avui hem sabut que han confinat 1.700 persones d'un creuer a prop de Bordeaux, a França, a causa, en aquest cas, d'un brot de gastroenteritis. Una persona de 90 anys ha mort per culpa d'aquest brot i una cinquantena tenen vòmits i diarrees. El creuer, que venia de les illes Shetland, al Regne Unit, havia fet escala a Belfast, a Liverpool i a Brest, ja a França. L'home mort era britànic. Mentrestant, s'estan fent proves per determinar quin és l'origen d'aquest contagi, insistint, per gastroenteritis. Sembla que podria ser una intoxicació alimentària i es descarta que sigui norovirus, un virus molt contagiós que causa aquesta gastroenteritis. D'aquí a 9 minuts seran 2:45 PM. El 95% dels ciutadans consideren que els menors estan desprotegits a internet i demanen més mesures de control a les xarxes. Ho diu la primera enquesta sobre percepció social dels drets digitals feta a Espanya, que s'ha presentat avui a Barcelona coincidint amb la primera trobada internacional pels drets digitals. Barcelona, Mar Riera.
Bon dia. La gran majoria de la població avala el control parental, demanen que hi hagi una edat mínima per accedir a les xarxes i que reguli la publicitat dirigida als menors. L'autor de l'estudi, professor de la UB, Jordi Muñoz, ha explicat que la societat espanyola està molt digitalitzada, que la bretxa digital deixa fora un segment de la societat, però que sobretot el que més preocupa són les notícies falses, els discursos d'odi i la protecció dels menors a la xarxa.
Hi ha una demanda ciutadana que crec que ens ha sorprès bastant a l'equip de recerca perquè és bastant sòlida, de protecció de drets, de regulació de les xarxes, de regulació de la difusió d'informació i també de protecció, sobretot en el cas dels menors és molt, molt exagerat. Comentàvem que és un dels consensos més grans que hem trobat mai en cap pregunta d'enquesta.
Un tema prioritari pel govern espanyol, segons ha dit la secretària d'Estat de Digitalització, María González Veracruz.
Si hemos prohibido el consumo de alcohol o hemos hecho obligatorio el cinturón de seguridad, créanme, en unos años no se va a entender cómo todo esto no se había incorporado con anterioridad. E insisto, es muy importante que la ciudadanía sepa que tiene derechos digitales para poder defenderse.
L'estudi també constata que la ciutadania considera insuficient l'actual protecció a la xarxa i reclama més regulació i protecció dels drets, tant per part de les administracions com de les empreses tecnològiques.
I en la informació internacional, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha arribat fa poca estona a la Xina en un dels viatges més destacats fins ara de tot el seu mandat. Aquesta era la fanfàrria preparada a la pista de l'aeroport on ha aterrat l'Air Force One. Una visita de 3 dies en què, intencionadament, vol deixar de banda qüestions de política internacional, com ara la guerra d'Ucraïna o la de l'Orient Mitjà, per centrar-se només en qüestions econòmiques. La treva aranzelària dona marge perquè les dues potències suavitzin la pugna comercial. Pequín, Francesc Canals, bon dia.
Bon dia. Donald Trump es fa acompanyar en aquesta visita per Elon Musk i altres magnats en una prova de com el pols econòmic i tecnològic prima entre les dues potències. Ara com ara, els robots d'Elon Musk potser són encara més avançats en intel·ligència artificial, però la Xina és la que produeix i exporta més robòtica. La intel·ligència artificial, en la qual el dinamisme xinès ha permès escurçar distàncies molt ràpid amb Silicon Valley, també ocuparà els dos líders i per al seu desenvolupament són clau els processadors més avançats que Washington intenta evitar que arribin a la Xina per frenar el desafiament tecnològic del gegant asiàtic. Quina ha estat la resposta de Pequín? Doncs limitar l'exportació de terres rares rares imprescindibles per a l'electrònica de consum o la defensa. Alejandro Reyes és professor adjunt del Departament de Política de la Universitat de Hong Kong.
És una qüestió de capacitat d'influir, potser de resposta ull per ull, que les dues parts tenen una sobre l'altra. I això serà probablement la tònica dominant a llarg termini en les relacions entre la Xina i els Estats Units.
Taiwan entra aquí en l'equació perquè fabrica els nanoxips més avançats. Això i el subministrament d'armes per part dels Estats Units, de moment, protegeixen l'illa d'una invasió xinesa perquè ningú vol que s'aturi la màquina d'innovació. Però a Taipei hi ha qui tem que Donald Trump, a canvi d'ajuda xinesa amb l'Iran, pugui fer concessions a Xi Jinping.
I ara, al Regne Unit, on volen enfortir els vincles amb la Unió Europea 10 anys després del referèndum del Brexit. És el full de ruta del govern britànic que el rei Carles ha anunciat aquest migdia en el tradicional discurs al Parlament Britànic. El primer ministre, Keir Starmer, prioritza recuperar les relacions econòmiques amb els 27 en plena revolta laborista per la desfeta electoral de diumenge passat. Londres, Quim Olivares, bon dia.
Hola, bon dia. El tradicional discurs del rei Carles III ha coincidit amb la lluita del primer ministre per mantenir-se en el càrrec enmig del caos al Partit Laborista. El rei ha explicat que el govern introduirà legislació per reduir el cost de la vida, millorar les escoles, la sanitat pública, la policia i enfortir els lligams del Regne Unit a la Unió Europea en un món volàtil.
Els meus ministres legislaran per aprofitar les noves oportunitats comercials, inclòs un projecte de llei per enfortir els llaços amb la Unió Europea.
La carrossa reial, la corona, les trompetes, el ceptre reial, el vestuari, la bandera reial, onejant a les cases del Parlament, en definitiva la pompa habitual d'aquestes ocasions, no ha pogut dissimular els dubtes de si Starmer sobreviurà políticament i podrà aplicar el programa legislatiu que el monarca ha avançat aquest matí. I és que abans Starmer s'ha reunit durant menys de 20 minuts amb Wes Streeting, ministre de Sanitat i un dels potencials candidats a substituir-lo. No ha transcendit oficialment res de la trobada, tot i que alguns mitjans britànics diuen que el ministre dimitirà demà. Fins ara Starmer ha desafiat la crida d'uns 90 diputats del seu partit, de diversos sindicats propers al laborisme, que li demanen que plegui perquè el fan responsable de la desfeta a les triples eleccions de dijous passat i el troben incapaç de revertir la situació.
D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Avui a 6:45 tot gira amb la transmissió de l'Espanyol Athletic Club. I després la TDT. La transmissió d'en Torquemada. Avui a partir de 9:15, la TDT de l'Alavés Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
El 45% de les persones no li agrada ser el centre d'atenció, però que ens atenguin quan vulguem i on vulguem ens agrada al 100%. Per això a CaixaBank tenim més de 25.000 gestors per ajudar-te a les nostres oficines, al telèfon d'atenció 24 hores o mitjançant l'app. Perquè si a tu t'importa, a nosaltres també. CaixaBank, tu i jo, nosaltres.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm, Cupra i CaixaBank.
Catalunya migdia.
D'aquí a 2 minuts seran 2:45. Reconeixement per l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus. Entra a formar part de la Xarxa Oncològica Europea. La distinció arriba a través del projecte Catalunya Sud Cancer Center, que ofereix una atenció integral als pacients. Tarragona, Clara Chavarría Domingo.
El Catalunya Sud Cancer Center, que dona servei a 800.000 habitants, integra l'assistència, la investigació i la docència per tal d'oferir aquesta atenció integral i especialitzada als malalts. Es tracta d'un centre altament especialitzat en què equips multidisciplinaris treballen per la prevenció, el diagnòstic, el tractament i la recerca del càncer. Això permet garantir una millor atenció al pacient. Ara, el projecte ha estat reconegut amb l'acreditació de l'Organització Europea d'Instituts de Càncer. En una entrevista al programa Catalunya al dia de 3CatInfo, el director de l'Institut d'Oncologia de la Catalunya Sud, Josep Bumà, ha explicat què suposa aquest reconeixement.
Per l'institució no deixa de ser prestigi, no? Potser és demostrar que fora dels grans hospitals de Barcelona també es poden fer les coses bé. I pel pacient, que és el més important, l'important és que el pacient estigui ben tractat, ben diagnosticat i ben seguit, no?
El centre és referent a les comarques del sud de Catalunya i atén més de 2.700 casos nous de càncer a l'any.
I a Lleida, aquest dissabte, 300 persones faran un examen pràctic de conduir en una convocatòria extraordinària que ha fet la DGT per intentar reduir la llarga llista d'espera per fer la prova en aquesta demarcació. Les autoescoles que hi portaran alumnes s'han hagut de reorganitzar a corre-cuita i d'altres ni tan sols s'hi han apuntat perquè entenen que és un pedaç. Lleida, Estela Bussoms, també es queixen que tot plegat s'ha fet de forma precipitada.
Doncs sí, perquè la mesura es va anunciar fa encara no dues setmanes, amb festius pel mig. A més, els 300 convocats dissabte representen només un 5% dels que tenen pendent examinar-se, uns 5.000, i els aspirants del Pirineu n'han quedat exclosos. Tot plegat ha desincentivat algunes autoescoles, segons el president de la federació que les agrupa, Raül Viladric.
Alguns de les autoescoles doncs, van decidir doncs, directament no anar a aquest examen extraordinari en dissabte, perquè veien que era una mesura precipitada, que no tenien temps de reacció per poder presentar aquest alumnat.
Els centres que sí que hi portaran alumnes han tingut uns dies amb molt enrenou. N'hem parlat amb Adrià Bravo, de l'autoescola del RAC a Lleida.
Llavors hem tingut que augmentar les hores, hem tingut que fer hores extres per poder tindre cabuda per tots els alumnes. Clar, no ens dona temps a preparar molta gent.
Des de la Federació d'Autoescoles insisteixen que l'arrel del problema són els examinadors que estan de baixa, 4 dels 9 que hi ha assignats a Lleida i que cal que la DGT garanteixi que se substitueixen.
Hem sentit els senyals horaris de 2:45 de la tarda. Al camp, molt pendents dels danys provocats per les tempestes d'ahir a la tarda. Al Pla de Lleida, la pedregada va afectar més de 2.000 hectàrees de cereal i de fruita dolça. I a Tarragona i a l'Ebre, l'aigua i la pedra han malmès, sobretot cireres. En alguns casos, ja no els surt a compte collir-les. Ho repassem amb la Noelia Caselles i el Jordi Barranca.
A Ponent, la pedregada va travessar el Segrià d'oest a est i va arribar també a les Garrigues i al Pla d'Urgell. Va ser calamar-se d'un centímetre aproximat que ha provocat danys en nectarines, albercocs, poma i pera. Els danys oscil·len entre el 40 i el 60% amb afectacions més altes en algunes finques. Es continua avaluant la situació per determinar les hectàrees afectades. El sector, molt preocupat, lamenta que no han arribat els 8 milions d'euros en ajudes que el govern va anunciar per instal·lar xarxes antipedra. Jaume Gardenyes, d'Unió de Pagesos, i Sergi Balué, de JARC.
Ni sabem quin dia sortirà, la gent està nerviosa.
I com sempre, anem tard. I els pagesos és el que no podem permetre'ns aquest luxe.
Agricultura assegura que n'està ultimant les bases.
A les Terres de l'Ebre, la pluja ha colpejat sobretot zones de la Ribera d'Ebre, com Miravet i Tivissa, i també han afectat zones del Baix Camp, com ara Vandellòs. És el cas del Jordi Castellnou, coordinador comarcal d'Unió de Pagesos, que ha perdut un 25% de tota la collita de cireres.
Amb el tema de cracking i encalant la pedra, també, per molt que ara fem tractaments fungicides i tot això, agafar la cirera molt madura, i a l'agafar la cirera molt madura no té marge de maniobra doncs, per poder cicatritzar bé la ferida i poder-la comercialitzar. No sabrem ni si la podrem collir.
Uns danys concentrats en la varietat Frisco.
Passant 2 minuts de 2:45, fem una pausa i de seguida la cultura.
Catalunya migdia.
A Conforama Badalona seguim celebrant la reobertura de la nostra nova botiga amb superdescomptes de fins al 50% en milers de productes. Una oportunitat única per canviar-te el sofà, el matalàs, l'electrodomèstic o qualsevol moble de casa teva. Què esperes? Descobreix una botiga totalment renovada amb tot el que casa teva necessita. Nou Conforama Badalona, la teva nova casa.
Ocasión Plus Fest llega ya con rebajas para flipar hasta 30% de descuento.
Ocasión Plus Fest. Més de 5.000 cotxes rebaixats només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
La nit dels ignorants s'hereda.
Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
Pot arribar a travessar oceans.
Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
Veu com creixen els seus oients màgics.
Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
I posa la pell de gallina.
A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
És que m'heu posat la pell de gallina.
Catalunya migdia.
Passant 4 minuts de dos quarts, comencem amb música. La 33a edició del Sonar, la primera sota la nova direcció que substitueix els fundadors del festival, ha programat un centenar d'actuacions en directe on hi ha des de clàssics com The Prodigy o Cabaret Voltaire fins a sons globals d'avui com els de Charlotte DeWitt o Skepta. Les sessions del dia i la nit es fusionen al recinte de Fira Gran Via de l'Hospitalet i l'espai experimental Sonar Més D es farà a la Llotja de Barcelona. Barcelona, Òscar Callau.
Els assistents al Festival de Música, Innovació i Creativitat ja no hauran de fer la clàssica pelegrinació vespertina del sonar de dia a Montjuïc fins al sonar nit a Fira Gran Via. Ara els grans pavellons de l'Hospitalet de Llobregat absorbiran tota la programació, amb 4 escenaris dijous 18 de juny i 6 divendres 19 i dissabte 20. La barreja de llenguatges musicals i generacions mantindrà el mateix esperit del sonar fundat el 1994, des de bandes de culte de dècades passades fins a músics i DJs de l'escena actual. Cristian Suárez és el responsable de programació.
The Prodigy, referente del rave británico, que actúan por primera vez en el festival después de 33 años queriendo tenerlos. Charlotte DeWitt, un habitual del festival, viene a presentar su nuevo production show. Emily Lenz, que va a presentar su primer show audiovisual, se llamará Aura. Pero más allá del Sonar Club, tenemos la suerte de contar con referentes de la historia de la música electrónica. Cabaret Voltaire, pioneros de l'industrial.
La nova direcció ha redissenyat amb els arquitectes culturals 250K els espais, la il·luminació i l'equipament tècnic del festival per millorar l'experiència del públic. Les entrades ja són a la venda al web del festival.
I ara, un comiat. Ha mort als 74 anys Tania Doris, una de les reines del paral·lel barceloní durant diverses dècades. La vedette va ser una de les estrelles del Teatre Apolo, on va protagonitzar molts espectacles, Montse Camps.
S'hi va debutar als 17 anys després que la descobrís l'empresari Matías Colsada, que va ser la seva parella no oficial durant 50 anys. Retirada des de fa més d'un quart de segle, va protagonitzar al llarg de la seva trajectòria obres de revista com Seductora, que també va presentar a Madrid, o Deseada al costat de Luis Cuenca i Pedro Peña. També va fer diverses pel·lícules i va protagonitzar Les Alegres Chicas de Colsada. Entre les últimes obres en què va participar destaca Taxi a l'Apolo de l'any 1993.
Ara anem a Reus. Perquè la Fira del Circ de Catalunya, el Trapeci, celebra el 30è aniversari a Reus amb una aposta decidida per les produccions contemporànies i amb un missatge social. Més de la meitat dels espectacles programats estan produïts al país. Reus i Carbuigas.
El Trapeci arrencarà oficialment amb l'última producció de la companyia garenca Sir Pistolet, Entre el cel i la terra, a la plaça del Mercadal a 2:15 de la nit. El regidor de Cultura, Daniel Requesens, destaca que estem davant d'una edició especial per celebrar les 3 dècades de vida del festival.
30 anys vol dir que hi ha molts artistes que han crescut amb el festival i que tornen una mica a Reus per compartir l'essència d'un circ que ha madurat, que no perd ni la llibertat ni la visibilitat.
La programació d'enguany ofereix fins diumenge una 80 de representacions. El cartell combina companyies catalanes consolidades com Sicurt, Escarlata, Hotel Yocandi o Tot i Turronell, amb produccions internacionals com Kino Nagare, de la companyia belga Collectif Malumès, la suïssa Jessica Arpin, que representarà Siku, i la companyia francesa Gaius, amb l'espectacle Pan. Tampoc hi faltaran les nits de cabaret a la carpa del Parc de Sant Jordi.
I ara, cinema. Peter Jackson, el responsable de la trilogia del Senyor dels Anells, rodarà la continuació de Tintín, de Steven Spielberg. Ho ha confirmat a Cannes, després que ahir va rebre la Palma d'Or honorífica a la gala d'inauguració del festival de cinema més prestigiós del món. Enviat especial a Cannes, Marc Garriga.
Feia molts anys que el projecte estava aturat, tenint en compte que ja han passat 15 anys des del Secret de l'Unicorn, que va dirigir Spielberg i va produir ell mateix. Van pactar a intercanviar els papers per rodar la segona part i semblava que estaven en un punt mort, però no.
Sí, estem escrivint el guió ara mateix. Spielberg és bo amb mi perquè no em pressiona i jo vull fer les coses ben fetes. Per tant, avancem amb el guió i precisament aquí, a l'hotel, he estat escrivint des de fa un parell de dies. Vaja, que el projecte tira endavant i es farà realitat.
La sala on aquest matí ha fet una trobada amb premsa i públic ha ovacionat la notícia. A banda d'això, Jackson també ha admès la seva sorpresa per haver rebut la Palma d'Or honorífica.
Per ser honestos, no m'havia imaginat mai amb una Palma d'Or. de la mateixa manera que mai havia pensat que podia ser ballarí de ballet o saltador olímpic. Hi ha certes coses que saps que mai et passaran, sobretot perquè les meves pel·lícules no són del tipus que competeixen a Canes. Per tant, m'encanta haver-ne guanyat una sense haver de fer cap pel·lícula. És fantàstic.
A la conversa d'una hora i mitja també ha explicat com va decidir fer-se cineasta després de veure el King Kong original a la televisió o com de surrealista va ser la nit que la tercera part del Senyor dels Anells es va endur 11 Oscars.
I una cosa més abans dels esports.
Encara no ha nascut la persona que sigui capaç d'invertir el temps.
Això que sentim és Tornar enrere, el documental que ens mostra la cara inèdita dels Sopa de Cabra. El veurem dimarts que ve al Sense Ficció de TV3, Valèria Obreda.
I trobarem situacions complicades, com quan el grup va fer un disc en castellà i part del públic que assistia als seus concerts no ho acceptava. També s'hi veuran discussions entre Josep Tió i Gerard Quintana. N'han parlat al Matí de Catalunya Ràdio.
Estava passant un mal malament i se'm va anar la pinça totalment aquell dia. O sigui, una conversa que hem dit mil vegades és, escolta'm, no facis els parlaments tan llargs. Aquell dia es va convertir en una bronca.
Bueno, si em deixo anar i es... Sí, en aquell moment recordo que em va dir, diu, un concert que podia haver durat una hora i mitja, hem durat quasi dues hores.
Jordi Call, el director del documental, explica l'esperit amb què l'ha fet.
Amb la voluntat d'explicar-se d'una manera transparent. És una història humana magnífica. Poder retratar les relacions entre un grup humà durant 40 anys era un carmel.
El documental coincideix amb l'inici de la gira de 40 anys del grup. Serà divendres i dissabte que ve a la sala Ras Matàs de Barcelona.
Catalunya migdia.
20 minuts per arribar a les 3, 20 minuts per la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
Encara ressona la roda de premsa d'ahir de Florentino Pérez i avui primera final per l'Espanyol.
Primer dels 3 partits que li queden per assolir la permanència. Avui a les 7, Espanyol Athletic Club. Jornada de Lliga, jugant l'Espanyol, ho dèiem ara, a les 7 de la tarda. També el Barça ho farà a les 9 de la nit, però aquesta prèvia arriba molt marcada per la crisi del Real Madrid, que ha passat de ser una crisi esportiva a ser totalment també institucional. Qui pensés que el Madrid havia tocat fons amb la derrota al Clàssic, sense la Lliga, amb dos jugadors pagant-se, s'equivocava. A les últimes hores, el president del Madrid, Florentino Pérez, ha fet una roda de premsa que recordarà durant molts anys, Marcos García.
I és que en lloc de fer autocrítica, després de dos anys en blanc, Florentino Pérez ha decidit convocar eleccions per tornar-se a presentar a la presidència del Madrid. Florentino centra el seu discurs en atacs a la premsa, als opositors i al Barça.
¿Usted cree que es normal que si hace menos de dos años hemos ganado la Champions, que ahora venga esta corriente de que se quieran cargar al presidente? Porque me tendrán que echar a tiros. Que me diga un oncólogo de Madrid, bueno, o del mundo, porque no he ido a ningún oncólogo, que diga que me ha tratado. Yo voy a acabar con todos los malos periodistas y no periodistas que se meten con el, por hacer daño al Real Madrid. Miren los periódicos hoy, dos artículos que hay en el ABC, hoy, contra el Madrid. Una mujer que no sé ni si sabe algo de fútbol, pero bueno. A ver, esa niña, joder, que no, que tiene derecho a hablar, que todos vosotros sois muy feos, joder. Porque estoy encantado en que alguien se enfrente conmigo, es que nunca se han enfrentado conmigo. Debe ser que me tienen miedo. Ese señor que habla por ahí, que no sé qué, que habla con las eléctricas y no sé qué, y que tiene acento esto sudamericano, ¿no? ¿Eh? Estaría aquí toda la tarde porque me lo estoy pasando muy bien. Pero oiga, que yo he estado aquí no sé cuántas temporadas y solo he ganado 7 Champions, es que es pocas, ya lo sé, y 7 Ligas, que ahí es lo malo. Yo podía haber ganado 14, porque las otras me las han robado.
La persona amb accent sud-americà de la que parla Florentino amb menyspreu és Enrique Riquelme, empresari d'Alacant, amb negocis a Mèxic, d'aquí l'accent que diu Florentino, i que, segons alguns mitjans de Madrid, està valorant presentar-se en aquestes eleccions. I com et pots imaginar, Florentino va argumentar una vegada i una altra que les 7 lligues que diu que els han robat són per Negreira.
Doncs precisament ara, fa pocs segons, el Barça acaba de respondre a aquesta roda de premsa, a aquestes declaracions que va fer ahir al vespre Florentino Pérez. Ho ha fet des de Vitoria, on l'equip ha aterrat fa poca estona per jugar aquesta nit. Bernat Soler, bona tarda.
Bona tarda.
Què és el que diu el Barça?
Ho ha fet el seu president, Rafael Juste, que amb una contundència inusual en la seva manera d'expressar-se, ha qualificat d'aquesta manera tan dura com ara sentireu la roda de premsa i les declaracions d'ahir de Florentino Pérez.
Doncs m'han semblat patètiques,
patètiques i plenes de falsetats. És el que m'ha semblat. Patètiques i plenes de falsetats.
I el club prendrà alguna mesura?
Patètiques i llenes de falsedades.
Prendrà alguna mesura, el club?
Bé, el club, ho vam anunciar avui amb un comunicat, estant amb el departament legal, però des d'aquí sí que vull dir una cosa, que aquesta maniobra del senyor Florentino Pérez per encobrir un desastre esportiu que porten des de 2 anys produint-se, no li portaran lloc, no? No val anar un altre cop a Negreira. Quan nosaltres hem guanyat 2 lligues amb un equip fet a la Masia, amb jugadors vinguts de fora també, quan l'estem guanyant en 14 punts de diferència en guany, i per tant vull dir que això és una cortina de fum claríssima per intentar justificar una mala gestió esportiva. I nosaltres, el que estem, tota la ficció d'aficionats culers, som molt feliços i que ningú ens traurà aquesta felicitat.
Hem de dir que, com ahir va explicar el club en un comunicat, el Barça està estudiant des del punt de vista legal com respondre a aquestes acusacions que va fer Florentino Pérez. Hem de dir també que Rafael Juste l'acompanyava, com és habitual, el president electe Joan Laporta, però que com a president electe no fa declaracions oficials, però sí que somriu i riu, i l'hem pogut veure molt somrient de forma irònica amb aquesta situació que es viu al Real Madrid. I sobre Joan Laporta també hi ha volgut dir alguna cosa Rafael Juste, perquè, entre cometes, ha amenaçat Florentino Pérez que ben aviat, quan Laporta prengui possessió, les coses seran diferents.
Que se lo pregunten a los miles, a los millones de culés que estamos tan felices de haberlo ganado, de llegar 2 años consecutivos a este gran triunfo, que es muy difícil ganar la Liga Española, que para mí es una de las ligas más difíciles que hay en el mundo. Pero le tengo que decir una cosa al señor Florentino Pérez, y si me permitís que apunte un poco de ironía, que ahora viene el señor Joan Laporta en el 1 de julio y hay una serie en España que es La Casa Vecina, pues que ahí va, que nosotros vamos a continuar luchando para darle éxitos a este club, para que la Masía sea este pilar indiscutible de nuestra gestión deportiva, y nada más, no tengo nada más que declarar. Gracias a todos.
Doncs, com deia el Bernat, unes declaracions contundents a Rafa Juste, el president del Barça, responent a aquesta roda de premsa de Florentino. Poc habitual sentir el president del Barça amb aquest to. L'hem sentit ara fa poca estona que parlava al costat del Bernat Soler en aquest dinar de directives prèvia del partit. Ara seguirem sentint alguna declaració més al voltant d'aquesta roda de premsa, sobretot perquè ha parlat Arbeloa, però ja que estem amb el Bernat Soler, avui el Barça té partit a Vitoria a les 9 de la nit, juga amb l'Alavés i l'equip ha viatjat amb algunes novetats i sobretot absències a la convocatòria.
Sí. Més enllà de tot el que passa amb aquest terrabastall provocat per Florentino Pérez i aquesta sèrie, aquesta La Que Se Avecina, que diu Juste que vindrà a partir d'ara, el Barça, campió de Lliga, avui visita el camp de l'Alavés de ressaca, amb la festa, amb la rua encara presents, i com deies, amb novetats, la principal i en positiu, el retorn de Christensen, el danès Andreas Christensen, que 5 mesos després torna a una convocatòria després d'una lesió complicada, la que ha patit, com dèiem, Christensen. Ha donat Hansi Flick descans a 2 jugadors, Frenkie de Jong i Fermín. Sancionat Rafinha, tampoc serà avui a Mediso Rosa, i recordem també la baixa de Lamine Yamal. Veurem si Flick opta per presentar un equip amb suplents o amb titulars més o menys habituals, tenint en compte que el Barça encara manté un objectiu, que és el de guanyar tots els partits que queden per d'aquesta manera aconseguir els 100 punts en total. També hi ha un segon objectiu, fer 100 gols. Ara el Barça en té 91, n'hauria de fer 9 des d'aquí i fins a l'última jornada en aquestes 3 que queden. Un Alavés, el rival on sí que s'hi juga la vida, en posicions de descens i que, evidentment, doncs, no està ni per ressaques ni per festes, tot i que és de preveure que això sí faci el passadís al Barça com a campió de la Lliga.
Doncs aquest Alavés-Barça el podrem seguir a la TDT a Catalunya Ràdio. El partit és a 14:45, la TDT des d'una hora abans. Com dèiem, també ha parlat Arbeloa avui. I el tècnic del Madrid, Marcos, que s'ha alineat, com es podia preveure també, amb el seu president.
Sí, Arbeloa està d'acord amb el fet que al Madrid li han robat 7 lligues.
Sí, por supuesto. Es que todos sabemos lo que ha pasado durante más de 20 años, que sepamos. Porque seguro que también hay cosas que no sabemos y bueno, lo que nos encantaría a todos es que se resolviese un caso donde el número 2 del estamento arbitral ha cobrado de un club de fútbol. Me resulta sorprendente escuchar que este club toca a fondo. Es por eso que no entiendo los demás clubes que tocan entonces.
Albert ha parlat avui a la prèvia del partit que té demà el Madrid al Bernabéu contra l'Oviedo.
Doncs tot i aquesta defensa que ha fet Arbeloa del president del Madrid, l'any que ve, la temporada que ve, no serà l'entrenador del club blanc. Tenim novetats de Mourinho, que és el gran candidat a la banqueta.
El col·laborat Mourinho no s'allargarà. Té fins al 26 de maig per activar la clàusula de sortida que té amb el Benfica. Els portuguesos juguen aquest dissabte, dia 16, darrer partit de Lliga, i la clàusula de 3 milions per deixar la banqueta del Benfica caduca 10 dies després del darrer partit. És a dir, si Mourinho vol anar al Madrid, el darrer dia que té per activar la clàusula de sortida és el 26 d'aquest mes.
Parlar de la Lliga, perquè ho dèiem a l'inici, avui l'Espanyol té un partit molt important, se la juga davant l'Atlètic Club a Cornellà al Prat, és el partit comença a les 7 de la tarda, és un partit de caixa o faixa, els de Manolo són ara mateix quarts per la cua, sense marge d'error respecte del descens. Sergi Andreu.
Sí, perquè després dels resultats d'ahir, l'Espanyol té 39 punts, que són els mateixos que té el Girona, el Llevant, el Mallorca i l'Elx. Tot el que no sigui una victòria aquest vespre seria pràcticament sentenciar l'equip a un miracle en els últims dos partits de Lliga, tenint en compte més que ja n'acumularia 19 sense guanyar. Una victòria, en canvi, acostaria moltíssim l'equip pericó a la permanència. Hi haurà molt d'ambient a l'estadi, amb mosaic, pancartes de suport a l'equip i rebuda als jugadors. Sentim les declaracions de Manolo González a la sala de premsa.
Has de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot, i donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
L'Espanyol té les baixes de Dolan i Calero sancionats i Engonge lesionat. L'Atlètic Club de Bilbao és novè, 44 punts, té les baixes importants de Nico Williams, Sanset i Yuri.
I Sergi, coincidint amb el partit, estreneu un nou capítol de l'Espanyol Reservat, que recordeu, una efemèride molt especial.
Sí, Laia, perquè avui fa 20 anys del gol de Coro davant de la Reial Societat, que va donar aquella permanència agònica a l'Espanyol de Lotina el 13 de maig del 2006. Doncs bé, en aquest capítol del Reservat conversem amb un jugador que era al camp aleshores, Martín Posse, amb el president Dani Sánchez Llibre, que per cert ens explica algunes interioritats de com ho van viure a la llotja, la periodista Imma Casares, que també era en aquella llotja, i Eudal Serra, que va narrar el partit per Catalunya Ràdio, tot plegat per rememorar aquell episodi i també, per què no, establir paral·lelismes amb la situació actual de l'Espanyol. Qui farà de Coro avui? Doncs teniu la resposta a l'Espanyol Reservat a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
I si avui se la juga l'Espanyol, demà ho farà el Girona. Perquè els gironins rebran a Montilivi la Reial Societat i tampoc tenen marge d'error. Eduard Solà, el tècnic, diu que és dels partits més importants a la història del club.
Perquè diu que demà està en joc la supervivència de l'equip a primera divisió.
Per mi és un dels partits més importants de la història del Girona. Em sembla Tenerife, em sembla Valladolid, em sembla Eibar. Aquests partits eren de màxima necessitat i demà és un partit de màxima necessitat per nosaltres. Que és el partit més important de la història del Girona. Molt més que París, molt més que aquí contra el Feyenoord, molt més. Aquest partit sí que és per fer història.
El Girona rebrà demà la Reial Societat després d'empatar in extremis abans d'ahir dilluns a Vallecas i té 39 punts després de només haver pogut sumar dos dels últims 15 punts possibles. Però Mitchell diu que estan preparats i que és or dependre de si mateixos.
Tenir aquest tres derrotes seguides i sobretot dos a casa ha fet que estiguin en aquesta situació. L'equip està preparat perquè no ha deixat de patir en tot l'any. Estem preparats per afrontar-lo, per competir i per fer en aquestes tres jornades partidats per guanyar els punts que necessitarem, que no ho sé quan són. Per mi, que el més important, que és or per nosaltres, és dependrà de nosaltres mateixos, i lo tenim a la mà.
Estuani continua sense poder-se entrenar perquè té mal al genoll, però Mitchell diu que s'infiltrarà i que estarà a punt, però que parlarà amb l'uruguaià per saber quants minuts podrà jugar.
I avui el PSG de Luis Enrique podria ser campió de la Lliga a França, però aquesta no és l'única Lliga que pot quedar decidida al futbol europeu, Jan Ortúzar.
El PSG viatja a Lens per tractar de tancar matemàticament la que seria la seva 14a Ligue 1. A Lens és segon, a 6 punts dels parisencs, així que una victòria o un empat del conjunt de Luis Enrique tancaria la Lliga. A Itàlia, avui juga la final de la Copa entre l'Inter de Milà i la Lazio. Sobre el paper, els interistes són favorits i busquen aconseguir el doblet nacional després de guanyar la Lliga fa un parell de setmanes. I a Anglaterra es juga un Manchester City Crystal Palace a les 9 del vespre. Si els mancunians guanyen, se situarien amb 77 punts a 2 de l'Arsenal a falta de dues jornades.
Fem una petita pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Aquest cap de setmana amb Rosa dels Vents, desconnecta de la rutina i passa temps de qualitat en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un cap de setmana diferent en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. Turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Parlem de quin operador de fibra i mòbil hauria de contractar.
D'acord.
Quin és l'autèntic operador 100% català?
Vera.
I el més ben valorat pels usuaris?
Vera.
Escolta, no seràs una intel·ligència artificial.
Peyu, a Vera sempre parles amb persones de veritat.
Doncs no en parlem més. Passa't a Vera.
Vera.
Fibra i mòbil de veritat. Truca al 1543 o entra a somvera.cat.
Si tens una empresa o un negoci, imagina explicar la teva història a milions de persones i créixer dins d'una comunitat en la qual pots aprendre i compartir. Ara ho pots fer amb Empreses de Vanguardia. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Ja som 11 milions els socis del...
Carrefour continua la festa amb milers de descomptes cada dia.
Sí, com el 50% en tots els descomptes de formatge nacional. Bescanviable en un cupó...
Que et dona per molt, només el 13 de maig.
Si vols fer la compra bé, estan a Carrefour.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
I en bàsquet, Ernest Macià, la penya perd Ante Tomic pel que queda de temporada.
Doncs sí, el Joventut perd Ante Tomic per una lesió d'isquiotibials a la cama dreta. Ja ha sigut baixa els últims 4 partits. Deixa'm dir també que avui hi ha jornada a la Lliga CB, que ahir vam confirmar que el Baxi Manresa serà una temporada més a la Lliga CB perquè va guanyar a Girona el partit i l'Averash. Són 53 temporades a dalt de tot. El Manresa és el 6è equip amb més presència a l'elit. Avui estarem pendents del Barça, que segueix a la caça del segon lloc de la classificació. Ho aconseguirà si guanya aquesta jornada i si, per exemple, perd el Múrcia demà contra el Baskonia, ja que el València avui no juga perquè té partit de l'Eurolliga. Escolta, tema Darío Brizuela.
Es muy importante para nosotros, estamos luchando por esa segunda o tercera plaza que para nosotros es crucial y bueno, nos enfrentamos a un equipo que se está jugando la vida prácticamente, si pierde están descendidos y bueno, últimamente están compitiendo a muy alto nivel, sobre todo en casa y no va a ser para nada fácil jugar contra un equipo con esa urgencia.
El Barça juga a la pista al Granada i el Lleida no té garantida encara la permanència de guanyar 2 partits més, començant pel partit d'avui a Galícia. Gerard t'encuentra.
Està a falta de 4 partits, 2 per sobre del descens, amb 11 victòries, tenint, pues, bueno, jo crec que ho haguéssim signat tots, no? A principi de temporada tothom vol ser molt ambiciós i tothom vol més, no? Però arribades amb aquestes alçades, coneixent la dificultat de la Lliga, està clar que tot el que sigui estar fora del descens i dependre de tu, crec que és algo positiu.
I compte, perquè els horaris dels partits d'avui són poc habituals. El partit del Lleida comença a les 7 i el del Barça a 7:45.
Tornem al futbol després del descens a l'històric Lleida, la Lliga Elit de Futbol. Avui hem conegut una mica més el full de ruta del futur més imminent del club, Isaac Vilalta.
L'adjunt a la presidència del club, Marc Torres, ha anunciat que han firmat un acord amb un inversor que aportarà 1.800.000 euros per a un pagament inicial a Hisenda i la Seguretat Social i tancar així una primera part del deute pendent.
Em permetreu que no dona més dades. És una persona, ha sortit, és de nacionalitat vell, té passaport britànic, però té el domicili a França. És un empresari del sector de hoteler i de la restauració, que s'ha establert aquí per fer inversions del seu negoci, del negoci hoteler, i estava buscant invertir en el món de l'esport. va sortir l'oportunitat del Lleida i ens vam posar d'acord. La nostra idea és en 2-3 setmanes fer una nova convocatòria, una nova roda de premsa ja, de presentació.
D'aquí poques setmanes s'hauria de formalitzar l'acord que permetrà incorporar una estructura esportiva forta formada per gent amb experiència en el món del futbol.
L'europeu de taekwondo que es fa aquests dies a Munic ens deixa un èxit català. Parlem de la plata de la jove Elsa Sacanell, Maria Chesena.
Sacanell, amb només 19 anys, s'ha proclamat subcampiona d'Europa en la categoria de menys de 62 quilos. La de Sant Sadurní només ha caigut a la final davant la vigent campiona olímpica, l'hongaresa Viviana Marton. En declaracions a Ràdio Sant Sadurní, la jove de 19 anys valorava així la medalla.
És com que no ho assimilo. Jo vaig fent i com si estigués fent un campionat com quan era petita, no? Que anava i m'ho passava bé i prou. Però sí, al final, quan et pares a pensar-ho, pues sí, veus que ho estic fent bé i molt contenta.
Per arribar a aquesta final de Múnich, però, Sacanell s'ha desfet de grans rivals, com la bielorussa Smíkova, la croata Mestrovic i a les semifinals de la txeca Stolbova. Ara la taekwondista catalana suma aquesta plata a la que ja va aconseguir el Mundial Sub-21 del desembre a Nairobi, Kènia, i a l'hora del Campionat Absolut d'Espanya, que va guanyar el febrer.
I alguna cosa més del dia, Marta García?
Doncs mira, Maverick Viñales torna a la competició este cap de setmana després de 3 diumenges de baixa per una intervenció correctora a l'espatlla esquerra, i l'Atlètic Barceloneta té partit avui de la Champions, ja està classificat per a la Final Four, però els mariners busquen certificar la primera posició de grup.
Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva del dia. Avui no hi ha tot costa a les 7, però sí que hi ha esports a la tarda, perquè hi ha aquest partit de l'Espanyol que rep l'Atlètic Club a partir de les 7. Des de 7:15 podreu seguir la transmissió del Tot Gira, i després a 8:15 començarà la TDT del partit entre l'Alavés i el Barça. Ho deixem aquí nosaltres, però segueix el Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.